Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
És la una, és les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbe. L'incendi de l'edifici del Campanar València, on van morir 10 persones, té l'origen en l'electrodomèstic d'una cuina situada al pis número 86 de la 8a planta. Ho acaba de confirmar la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé. Aquesta nova informació, per tant, desmenteix la hipòtesi inicial que el foc s'havia originat en el tendal d'un dels balcons de l'edifici. La delegada del govern espanyol també ha descartat que hi hagi indicis penals. Per tant, les asseguradores ja poden entrar a l'edifici i fer les valoracions pertinents. Recordem que en total hi vivien 450 persones. L'Ajuntament de València les ha reallotjat, mentrestant, en un edifici temporal situat a només 2 quilòmetres de l'edifici calcinat. I justament avui Esquerra Republicana demanarà al govern de Jaume Collboni que apliqui un pla per detectar els edificis amb més risc i doni també ajuts per renovar les instal·lacions elèctriques i instal·lar detectors de fum. Així ho ha explicat el portaveu adjunt dels Republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas.
L'elaboració d'un cens de comunitats d'alta complexitat a la ciutat per saber, per conèixer la situació real i tenir les dades actualitzades. També un reforç que s'incrementin els equips d'inspecció per comprovar l'estat de les finques que tenen avui un risc d'incendi més elevat i també que s'incloguin una línia d'ajuts econòmics i d'acompanyament administratiu per renovar les instal·lacions elèctriques dels edificis.
La proposta d'Esquerra Republicana també demana una campanya informativa per evitar un incendi amb víctimes com el de València. Més qüestions. Junts per Catalunya acaba de registrar una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat després que el govern no hagi acceptat la proposta dels de Carles Puigdemont de bonificar en un 99% l'impost de successions. Aquest dimecres, precisament, tindrà lloc el debat a la totalitat al Parlament i han presentat esmenes de retorn tots els partits, excepte el Partit Socialista, amb qui el govern va tancar un acord fa uns dies. Tot i això, la vicepresidenta Laura Vilagrà confia tancar també un acord amb els comuns amb qui continuen negociant. En una entrevista a SER Catalunya, els ha instat a donar-hi suport.
Bé, hem de trobar el desllorigador i evidentment el trobarem perquè hem de recordar sempre per què ens ha votat la ciutadania i la ciutadania ens vota perquè mirem el conjunt, el bé comú, perquè mirem de fer polítiques socials ambicioses i estic convençuda que Comuns, doncs el seu electorat també és el que espera d'ells.
Ara bé, no s'ha mogut en relació al Hard Rock, el principal escull, recordem-ho, de les negociacions amb els Liles. I encara a Barcelona, l'entitat Eixample Respira ha denunciat la inacció política per reduir la contaminació a la capital catalana. La plataforma considera que el govern de Jaume Collboni ha reculat a l'hora d'aplicar polítiques de mobilitat més sostenibles. També acusa la Generalitat i el govern espanyol de ser poc ambiciosos a l'hora d'aplicar les normatives europees per reduir el trànsit de cotxes privats i fomentar polítiques per fer baixar la contaminació de l'aire. Eixample Respira ha explicat que ha portat aquest cas al Tribunal de Comptes Europeus perquè l'Ajuntament de Barcelona va rebre 75 milions d'euros del fons Next Generation per construir eixos verds, nous carrils bici i avançar l'aplicació de la zona de baixes emissions. L'entitat critica que la creació de superilles no ha reduït el trànsit al centre de la ciutat, simplement l'ha desplaçat als carrers que rodegen aquestes noves vies verdes. I al Segrià, més qüestions. Aquest matí ha acabat la festa il·legal que des de dissabte al vespre un grup de persones estaven fent en una antiga zona minera de Serós. Els Mossos d'Esquadra van començar a controlar els accessos per evitar que s'hi sumés més gent el dissabte al vespre i en el moment de més afluència s'hi van aplegar unes 300 persones. Ahir durant el dia hi havia un centenar de vehicles i amb el pas de les hores els participants de la festa van anar marxant. I abans dels esports, una darrera informació. Ja s'ha obert el període per demanar entrades gratuïtes per al concert de Setmana Santa que es farà divendres sant, dia 29 de març, a la Basílica de la Sagrada Família, i actuen l'Orquestra de Cambra de Granollers, el Cor Infantil Amics de la Unió i el Cor de Cambra de Granollers. I per aconseguir un dels 325 accessos dobles que regala la Sagrada Família, només s'ha de participar en el sorteig omplint un formulari a través de la pàgina web de la Basílica. Tenen temps fins al 17 de març. El nom dels guanyadors es donaran a conèixer l'endemà dia 18. Les 12 i 6 minuts, esports. El davanter del Barça, Ferran Torres, no ha saltat aquest matí al camp d'entrenament de la Ciutat Esportiva i tot fa pensar que no estarà disponible per al partit de Champions d'aquest dimarts contra el Nàpols. Inicialment, els metges del club van donar per fet que el jugador valencià podria reaparèixer en aquest transcendental partit, però no volen córrer riscos i prefereixen, per tant, que el davanter estigui ben recuperat de la seva lesió abans de tornar. I d'altra banda, sí que s'ha entrenat Marcos Alonso, que serà l'única novetat a la llista de convocats contra el italians. Recordem que demà el Barça juga el partit de tornada contra el Nàpols a l'estadi Lluís Companys. Els dos equips arriben amb les mateixes opcions de passar ronda després de l'1-1 que van signar en el partit d'anada. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins aleshores, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
A 8 minuts que passen de les 12 del migdia, abans de saludar-los, una trista notícia a aquesta hora. Un total de 13 persones que han resultat ferides, una molt greu, 5 greus i 7 de lleus, després de patir un accident en un autobús de l'Imserso a Mallorca. Pel que se sap ara, el bus s'ha sortit de la carretera i ha caigut d'una altura de 2 metres. L'accident ha passat a les 10 del matí i n'acabem de tenir constància. Tan bon punt sapiguem més coses, des dels serveis informatius d'aquesta casa us ho explicaran tot plegat. Ara sí. Xavi Pastor, bon dia.
Bon dia.
Marta Méndez, bon dia.
Bon dia.
Tirem, eh?
Tirem, tirem.
I'm Xavi, jo sé que ets un rockero.
Sí.
Rockero, acabat amb U.
Sí.
Xavi l'altre dia em diu, Joan, començarem amb aquest tema.
Sí, senyor.
Diu, vale, si a mi m'agrada molt. Jo em tiro a la piscina.
A mi també.
Per què?
Hòstia, feia temps que no l'escoltava. I mira, ara per aquest programa d'avui, que portem el Jordi Casajoana, que és un expert amb justícia restaurativa, i fa poc que ha escrit una novel·la que parla de tribunals, parla d'advocats i advocades, parla de justícia restaurativa, i el personatge, el protagonista d'aquesta novel·la, que es diu Dan Canals, escolta aquesta música abans d'anar a fer la seva pràctica d'esgrima. I com que avui tenim el Jordi Casajoana, hem pensat, ei, que ens expliqui després per què el Dan Canals escolta Van Halen.
Ara. Escolta, el saludem?
El saludem, vinga.
Jordi Casajoana, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, tribu, moltes gràcies.
Hola, Jordi.
Hola.
Ja ho fa bé, Xavi, això de dir hola, tribu.
I tant. Estava pendent, eh?
Estava bé. Home, no, ja enganxa molt, amb el tema d'avui, de la tribu, vull dir que fantàstic.
Exacte. Jordi, deixem començar preguntant-te precisament això. Quan parlem de justícia restaurativa, de què estem parlant?
Quan parlem de justícia restaurativa estem parlant d'una mirada diferent, no?, el que és una mica la justícia tradicional, no? És com viure un complement a aquesta, no?, una alternativa, no?, on el que es busca, sobretot quan es parla de justícia restaurativa, que es mira des del tema de l'impacte que té un delicte, no?, és buscar aproximar les parts, tant qui l'ha sigut víctima, però també qui ha sigut l'agressor, no? I per tant és una mirada diferent, no?, des de l'àmbit penal del que és la justícia tradicional, que tots nosaltres coneixem, no?, que és aplicar una pena, etcètera, tal. I aquí ens preguntem moltes més coses. Mm. I això és una mica l'essència, no?, de la justícia restaurativa.
Deixem-ho dir tot, Xavi, perquè, clar, ara la gent dirà, bueno, però en Jordi ha fet aquesta novel·la. No només. En Jordi és gestió de conflictes, és mediador, advocat, coordinador de parentalitat i facilitador de pràctiques restauratives. Actualment, a més, és el director del màster de mediació i ADR del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i soci fundador de l'Institut de Mediació Integral i mediador del TAEC, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya.
Correcte. M'ha dit que digui que és codirector del màster, eh?
Codirector, eh?
Sí, sí.
Sí, que aquí les responsabilitats venen...
Para lo bueno y para lo malo, això està bé.
Aquesta.
Escolta, jo pensava que, clar, quan ara parlàvem d'aquest tema, no?, i pensàvem amb la Marta, escolta, anem a parlar de justícia restaurativa, que és un concepte que té un punt, concepte tècnic. I pensava intentar il·lustrar la gent, que pensés la gent amb algunes imatges, no?, segur que li han arribat notícies d'aspectes que tenen a veure amb la justícia restaurativa, com les comissions de la veritat que va haver-hi en el seu moment a Sud-àfrica, no?, amb el tema de Apartheid, el Nelson Mandela, amb la famosa pel·lícula Invictus, però també amb notícies que tenen a veure, doncs, amb processos de retrobament entre familiars de persones, doncs, que han estat assassinades per terroristes i terroristes. Precisament, pensava en pel·lícules que també la gent pot trobar i que estan mirant aquest cap de setmana. Hi ha una pel·lícula que està molt bé, que es diu El viatge, que és una ficció d'un possible trobament entre el líder de unionista Ian Paisley i el líder republicà Martin McGuinness, que van tots dos amb un cotxe i que fan un viatge, i durant aquest viatge parlen de com aconseguir, doncs, el desarmament d'Irlanda del Nord i com aconseguir també, doncs, arribar a un acord. I això, a la realitat, es va donar, no aquest viatge, però sí aquesta trobada entre els polítics l'any 2006 amb una trobada a Escòcia per sentar les bases. Però també amb altres pel·lícules com Les dues cares de la justícia, una pel·lícula francesa del 2023, on agressors i agredits parlen d'això, no?, de situacions amb robatoris amb violència o una violació, o una més recent com Maixabel, del 2021, on precisament Maixabel Lassa, que era la dona de Juan María Jauregui, assassinat per ETA, doncs accepta trobar-se amb un dels assassins del seu marit a la presó. Penso que val la pena aprofitar aquests elements perquè la gent se situï una miqueta en què parlem de justícia restaurativa.
Per cert, que ara que deies, parlaves del conflicte irlandès i parlàvem de llibres, de pel·lícules, no vull deixar de dir-ho perquè em va al·lucinar un llibre escrit per un periodista, com Patrick Redden-Keefe, No diguis res, que és un llibre que relata de forma gairebé perfecta i de forma novel·litzada, com si fos una novel·la, però tot el que s'hi escriu és real, tot el cas d'Irlanda del Nord, i val molt la pena llegir-lo.
Digues, perdona.
A mi em va captivar el tema de justícia restaurativa ja les primeres vegades que vaig sentir parlar, però vam estar vam participar en un acte, Jordi, al Col·legi de l'Advocacia, amb Gemme, que vam fer el Cinefòrum de Machabel, i van venir precisament els dos protagonistes, no? I va ser impactant, no?, sentir-los parlar els dos i veure aquesta restitució, no? Aleshores, Jordi, això és molt, el terrorisme d'ETA és de fa molts anys, aquests processos es van produir fa anys, no? Però des de quan s'està fent això? I a Catalunya es fa?
Efectivament, Marta. Primer he de dir que ho he escollit d'unes pel·lis, ja que estem després dels Oscars, no?, amb la ressaca, dic, fantàstiques, no? I fixeu-vos que les tres pel·lícules que deia el Pastor plantegen realitats a nivell de comunitat diferents, eh? La comunitat francesa, la comunitat irlandesa i la comunitat espanyola, no? Amb determinats conflictes que tenen un impacte a nivell grupal de tribu brutals. Vull dir que, i aquí ja treu una mica, no?, el que hem d'estar parlant, no?, del que és la justícia restaurativa, i contestant a Marta, sí, que, per exemple, aquí, precisament ara, l'any 2023, l'any que estem tancant, el Departament de Justícia de Dret de Memòria celebra els 25 anys de la implementació d'un programa de justícia restaurativa aquí a Catalunya, no? De fet, data del 1998, no?, i és un dels programes a nivell pioners a l'estat espanyol, no?, un programa pilot de mediació i de reparació penal. Els que venim del món del dret, precisament veiem aquesta iniciativa que es va fraguar el 1998 com una idea d'incorporar en el nostre sistema penal les últimes tendències en política criminal, no? I entre elles estava dotar la víctima de més protagonisme, que era una de les claus, però una altra era gestionar i resoldre els conflictes amb més transcendència, diríem, penal, no? I abans que l'antic codi penal del 1995, no?, deia que l'única via oberta que tenia la víctima era poder obtenir la reparació dels danys materials o morals a través de derivats de l'acció delictiva, a través de l'exigència de responsabilitat civil. Els que venien del món del dret ho sabíem, ja siguin el procediment penal o bé un procediment civil posterior. Aquest canvi, no?, sobretot a partir d'una reforma del Codi Penal del 2015, ja fa una reformulació, la implantació d'un programa marc de mediació i reparació penal, en la qual, no, pretén d'alguna manera, no, es parli de restauratiu, la possibilitat de suspendre, per exemple, penes per al compliment d'acords en base a la mediació, inclús després amb la pròpia llei, en general, la 4/2015, l'Estatut de la Víctima, també ja fa menció expressa als serveis de justícia restaurativa, no? I aquí a Catalunya, doncs, fixa, portem ja temps, no?, en aquests programes, i a més portats de manera magistral per uns equips restauratius amb tot aquest tema, no? Vull dir que això ja porta temps, almenys aquí en la nostra terra, no?
El que passa que a mi el que no m'agradaria que les persones que ens estan escoltant es puguin quedar amb la idea de que el possible autor d'un delicte, doncs es pot participar en un d'aquests processos i quedar-se lliure de pena, com si diguéssim, saps, Jordi? Llavors, si pots, no. Si pots explicar-ho.
No, precisament, des de tot el d'allò, diguem que és un complement, no? És a dir, una cosa és el compliment de la pena, però a la justícia restaurativa el que fa és simplement donar la possibilitat, no?, sobretot a la víctima, de poder, poder anar més allà del que seria, no?, pròpiament l'aplicació de la pena, i poder inclús tenir-ho en contra amb el que és el sigut, doncs, pròpiament a l'agressor, i a l'agressor, inclús independentment del compliment pròpiament del que és la seva pena, la pena alternativa, la pena acumulada, pot inclús, no?, demanar la possibilitat d'exercir el que és el perdó, no? Aquestes que potser després en parlarem, no? Clar, és aquest doble complement del que ja és el tradicional i el que és la justícia restaurativa, que posa a part del compliment a noves preguntes que potser la justícia exclusiva i tradicional no es planteja, perquè la justícia tradicional planteja quina norma s'ha infringit o qui ha de ser el culpat per aquesta infracció o de quina manera s'ha de castigar la persona infractora, no? Però més d'allà d'això, no?, ens hem de plantejar el resultat danyat, no?,
quines són les necessitats de la víctima, no? Que és el que fa tot el tema de la reforma que abans parlàvem, no? O qui és el responsable d'arreglar aquestes coses, de com reparar aquest dany, no? De quina manera es pot satisfer del dany causat, de la reparació. La part que va més allà, que tu saps, Marta, que, igual que jo, del dret, tenen coses com el tema moral, el tema de la reparació, que difícilment ho pot fer un codi penal, no? Mm. És a dir, quan està quantificat una vida d'un ser humà.
Escolta, Jordi, que clar, nosaltres hem decidit parlar de justícia restaurativa precisament perquè veiem que és un procés, és un procediment que està en l'àmbit de conflictologia, no? Quins serien per tu els elements que tenen en comú? És a dir, aquelles coses en les quals podem veure que estem davant d'una manera diferent de gestionar un conflicte i també de resoldre'l, si podem dir resoldre'l en el sentit de que es produeix aquest encontre entre l'agressor i l'agredit i d'alguna manera poden parlar del que ha succeït, no? Explica'ns una miqueta on veuries tu els punts de connexió, més que res perquè la gent se situï i pugui entendre, doncs, si a més aquesta justícia restaurativa, com s'ha de demanar, si es vol demanar, no?
Va, en quant a les connexions amb altres mètodes de conflictologia, com tu dius, pots veure d'unes fonts, no?, que poden ser pròpiament el que és la pròpia, els que venim de l'àmbit de la conflictologia, la que és la mediació, la facilitació, no?, domini de diferents metodologies que en el fons són restauratives, no?, mediació pròpiament dita, la mediació conjunta, la mediació indirecta, el que es diuen els cercles restauratius, el conferencing, o les entrevistes inclús reparadores, no? També entrevistes reparadores amb les víctimes del delicte, no? Que d'alguna manera és una habilitat comunicativa, no? Per adreçar-se, per parlar dels conflictes, no? I canvia una mica el focus, no? Que és una mica aquest, el canvi del focus, no? Paral·lelisme, no? L'intervenció de la relació dels fets ocorreguts, però d'una manera positiva, valorant més el que tenim que el que hem perdut, no? I d'alguna manera el que som, no? I no el que hauríem pogut fer. Entrevistes responsabilitzadores amb els victimaris, no? Que també és una manera que dèiem abans, no? Pròpiament, que encara que independentment no se confronti amb la víctima, però el victimari millor també té un procés, no?, en el qual se'l fa una entrevista, no?, i en el qual no pròpiament fa un exercici de responsabilització o cercles restauratius, que és una de les tècniques, no?, pròpiament que els conflictòlegs utilitzen, no?, o les famoses reunions restauratives, que són les llamades conferències, no?
De fet, Jordi, jo ara confessaré una cosa i sé que els meus pares m'escoltaran.
Ai.
Sí, mira. El meu germà va morir en un accident de circulació. Bueno, vosaltres ho sabeu, Jordi, Xavier. I a la persona que el va matar, perquè el va matar, el van condemnar penalment, com ja sabeu vosaltres dos. I en aquell moment jo no coneixia la justícia restaurativa, de fet no coneixia ni la mediació, crec. I quan em vaig assabentar de justícia restaurativa vaig pensar... Li vaig comentar als meus pares, el meu pare em va dir que ni hablar, no? I papa. Però jo sí que crec que et repara d'una part... Sí, el van condemnar i sí, que el condemnin, no? Però de què em serveix? És a dir...
Mira, Marta, avui parlàvem amb un supervivent que anava als trens de l'11M del 2004. Avui parlàvem. I li preguntava aquest matí, et va servir el judici d'alguna cosa? I em va dir, ni el vaig veure, ni vull saber el nom de les persones que ho van fer, ni vull saber la condemna de les persones que ho van fer.
Bueno, nosaltres, i no vull acaparar, però quan va haver-hi el delicte, vam demanar, els nostres advocats van demanar al jutge, doncs, que jo pogués anar amb un poder... en nom dels meus pares, que eren els que tenien, eren els que estaven legitimats, no?, per portar l'acusació com a pares del meu germà. I ens va deixar, i així que els meus pares no tenien cap patir revictimitzar, no, Jordi? O sigui, tornar a escoltar i escoltar tot el relat i tot. I a sobre veure la persona que havia matat el seu fill, que és el meu germà, clar. Doncs jo vaig demanar excusar-me al principi del judici. No vaig voler mirar la cara d'aquella persona, no sé el nom, no el vaig mirar, i vaig demanar que, si us plau, si em podia excusar la jutge per no passar i escoltar tot el que havia passat. Un cop va haver-hi la pena, i ara què, no? Jo, quan vaig conèixer la justícia restaurativa, vaig pensar, bueno, si m'hagués assegut amb aquesta persona amb el temps, al principi no, ja t'ho dic, o sigui, al principi és impossible, però ara amb el temps... No, això que parla el Jordi de la restauració, i quan vaig sentir la dona del Jauregui, no?, amb Aixabel, no?, quan Jordi vam estar allà a l'ICAP, no?
Sí.
I deia, home, a mi no me'l torna, i també va complir la pena, no? Però almenys preguntar-li aquell dia què vas fer i per què ho vas fer, no? Doncs jo també, a mi m'agradaria preguntar-li a aquell senyor, que no sé com es diu, ni ho vull saber, com la víctima d'avui que deies, no?
Antonio que... Miguel Utrera, perdona per posar-li nom, vale. Tenia 18 anys quan anava en un d'aquests trens. Doncs
pues jo, pues, pues jo igual, i jo quan ho vaig conèixer vaig pensar, doncs potser hagués anat bé no poder parlar amb aquesta persona, amb la condemna, evidentment, eh? Que per això jo volia que ho aclarissi Jordi, que la gent no es pensi que aleshores...
No, no quita, això
és una cosa
paral·lela.
Que és una cosa restaurativa de la víctima i el victimari sí, també li pot servir, eh? Perquè tothom, també tothom es pot equivocar. No?
I ho demanen, és el que dic, que també el victimari demana, que hi ha hagut processos com el procés d'ETA també que ho ha demanat, no? Alguna tarda, doncs, demanar... per donar perdó a la víctima, una altra cosa que la víctima vulgui acceptar o no vulgui acceptar, que aquesta és una altra història. Per això també ha sortit el tema de la figura de la part substitutòria, no? La víctima substitutòria, en la qual també de vegades no se li demana directament a la persona, però una que ha passat un procés semblant, no? Però per tot això va relacionat amb el tema de el que diuen, entre cometes, que a mi no m'agrada, del miracle del perdó, però que, de la sanació que té el perdó, no? I aquí el Joan i tu, Marta, que ho parles directament, parlem de tot, que tu hauràs tingut el teu moment, els teus pares hauran tingut el teu moment i aquell senyor haurà tingut el seu moment o no. I tot és un procés molt difícil que a cada un li va com va, no? Però el que és cert és que més enllà de parlar d'un miracle del perdó, no? Hem de parlar d'una psicologia que hi ha al darrere d'aquest procés de perdó, no? I això està una mica bastant apamat i estudiant, no? De que hi ha set ja és com set punts bàsics, no?, per tema del perdó, i va molt relacionat amb el tema del que és la restaurativa, no?, que és, primer de tot, has de reconèixer el dany, no?, requereix afrontar-te en el dolor, no?, i a les emocions negatives, no?, que va associada a aquesta ferida. Després has d'acceptar les emocions, emocions que en aquest cas és un pas essencial per anar al procés aquest del perdó, no?, i aquestes emocions són de ressentiment, de tristesa, etcètera, d'ira, etcètera, no? Un tercer pas ja és el tema de prendre la decisió de perdonar. El perdó ha de ser una elecció conscient i potser requereix una etapa molt... poden passar 8 anys, 7 anys, el que sigui, no? Per tant, la persona és quan decideix deixar enrere el ressentiment i cercar aquesta sanació emocional. Però això és un procés de creu individualment. Després hi ha un altre quart punt, que és practicar aquesta empatia, no? L'empatia és un component crucial del perdó, no? Implica comprendre el punt de vista de la persona que va causar el mal. I això és un tema important. Després, deixar anar el ressentiment, que és alliberar-te del ressentiment, no? És el cor d'aquest, el perdó, no? I significa deixar anar aquestes emocions negatives que et poden haver envaït durant molt de temps. I després trobar un significat, no? Que és el sisè pas, que és en aquesta etapa en què les persones ja busquen trobar un significat o una lliçó d'experiència dolorosa, no? Així pot ser el moment que és el procés de guariment o de creixement personal individual de cada persona. I després ja com a última etapa, aquesta que és una mica la reconciliació, però que aquesta és opcional, no? Perquè no sempre cal cercar la reconciliació amb la persona que va causar el dany, com ho diu el Joan amb aquesta persona del tren, no? Tot i així, cal pensar, doncs, que el procés de perdó no és lineal i que pot variar segons cada persona, no? I no hi ha un marc de temps específic per perdonar i cada individu ho viurà o experimentarà de manera única, perquè és això, és una manera única, no?
Per cert, deixeu-me, Xavi em coneix, rizar un poco el rizo, que diu aquell. Xavi, Marta, Jordi, ara estava pensant, quan parlem de justícia reparativa, estem pensant, òbviament, en les víctimes, eh? Òbviament. Però a vegades, i estic dient ja que rizo el rizo, les víctimes no cauen només d'un sol bàndol. M'explico. Si ens fixem, i ara em fixava, evidentment, avui fa 20 anys de l'11M, n'estàvem parlant de tot això al programa d'avui, però si ens fixem, per exemple, en els atacs també jihadistes del 17 d'agost. Aquests atacs van ser perpetrats per nanos joves que vivien a Ripoll, que les famílies van assegurar que no sabien res de la seva radicalització, que l'escola van assegurar que no sabien res de la seva radicalització. Clar, aquesta gent, d'alguna manera, també són víctimes, no? Fins a quin punt hi entra la justícia reparativa també en aquests casos?
suposo que estan... Volies contestar, Xavier, o Marta? Perquè...
No, et contesta.
No, et contesta.
No, perquè és un tema... És a dir, és veritat, perquè...
Ja sé que és molt escabrós, eh?, apuntar cap aquí, però...
No. Li dones tot l'enfoc a la restaurativa. Sí. És paral·lelament, és això, perquè moltes vegades han sigut víctimes. Mira, t'ho traslado amb un altre fet. Una nena a menor d'edat que apallissa una altra d'una manera espectacular, ho grava, etcètera i tal, no? I és l'agressora, no?, de la situació. Si tires al fons de tot això, aquesta agressora també ha sigut víctima en el seu moment, també, d'agressió, d'afectivitat i tal. Que al final que es tracta el reencontre d'un mateix, no?, aquest nano yihadista que ha sigut captat, que s'ha aprofitat d'una situació pròpiament extrema, de pobresa, de situacions, també és una víctima, i evidentment, o que fa el procés reparador, més enllà de parlar d'un fet concret en el qual no pròpiament hi ha una víctima i un victimari, però aquest victimari també la possibilitat que té de reencontre cap a la seva ser com a persona, etc., també el fa a través d'aquest treball, que és també la gràcia del que és una restaurativa, no?, que va a una sèrie de preguntes que potser des d'un altre punt de vista mai no s'arribarien. No? I efectivament és crucial, perquè també és víctima. Efectivament.
No? De fet, els cercles restauratius, no?, són una metodologia, no?, que s'utilitza precisament per, a part de el víctima i victimari, també les famílies, el veïnat, la comunitat, no? O sigui...
Reunions, cercles restauratius i reunions, sí.
Exacte. No? O sigui, que va en la línia d'això que comenta el Joan, no?
És a dir, perquè té que concentrar... El Joan estava parlant una mica del tema de del tema de reparació, per reparar, no?, per cal aquest punt de comunitat, no? Amb un fet com aquest, evidentment hi ha la víctima, victimari, però hi ha persones de suport de la víctima com del victimari, és a dir, l'entorn d'un, de l'entorn de l'altre, i el que és el representatiu d'una comunitat. Inclús poden haver presents en un cercle restauratius cossos policials, o poden haver inclús el alcalde del poble que es va produir un determinat fet, no? Però per precisament, no?, per donar aquesta imatge de cohesió i de responsabilitat de tota la societat, no?, envers un fet que d'alguna manera ha marcat, no?, propiament a tota una població. Quan abans a l'inici el pastor parlava de determinades pel·lícules, és que precisament es fan aquestes pel·lícules a nivell de paraïsos on han tingut precisament un debat comunitari, no?, amb problemes molt directes que han marcat, no?, els teixits socials de cada una de les poblacions, no?
Sí. Jordi, abans d'acabar, perquè el temps és el temps i hem de finalitzar, no, deia al principi, parlava de notícies, parlava de pel·lícules, jo penso que una novel·la, encara que sigui una novel·la, crec que en la novel·la que has fet tu, que és Perdonaràs a l'assassino, crec que podem trobar tot això que hem parlat, que sí?
Sí, trobem això, parlo de mediació i de justícia restaurativa, però d'una manera diferent, no? És com una banda sonora al cos de la novel·la, sense que sigui la verdadera protagonista, inclús podria qüestionar la seva aplicació, no? Es tracta d'una novel·la més allà de misteri, no? Però va una mica, segueix una mica el patró, una mica... Mira, segueix els patrons de les ensenyances del seu bon dia, del David Bitoni, que és un dels millors directors de cine de thriller psicològic, no solament en l'àmbit català, sinó a nivell internacional. No? Vaig tenir la sort de fa temps contactar amb ell arrel d'un curs que va guanyar Filmet de Badalona, i vaig tenir l'oportunitat de gaudir uns estius de gràcia prepandèmics, no?, rebre informació de com fer guions cinematogràfics, no?, amb un grupet de gent on jo era el bitxo raro perquè la majoria eren artistes. No? Però la veritat és que em va trencar els esquemes, no?, el seu mètode de crear històries, perquè va molt relacionat amb això, amb el tema de tema. Té un mètode de treball molt terapèutic, no?, que d'alguna manera parteix, no?, d'elaborar un guió o una novel·la a partir del que és una pregunta sense resposta que un tingui, no?, i el que fa a partir d'aquesta pregunta sense resposta, que et remogui les entranyes, la portes a l'extrem, crees uns personatges, jugues amb ells, posant-li límits, i ells s'encarreguen d'obrir-te una mica els ulls, i a partir d'aquí comences a escriure, no? I la veritat és que per mi, Perdonaràs-les així, té dues preguntes, que és el que em mou a mi a l'escriure. La primera és per què un advocat penalista que pot gaudir del seu ofici, que s'ho passa bé durant els judicis, que disfruta portant interrogatoris a les parts al límit i xava realitzant informes contundents davant d'un jutge, un bon dia comença a fixar-se a utilitzar altres eines i mètodes de resolució de conflicte. Però l'altre més important per mi era si seria capaç, era l'altra pregunta, si seria capaç de perdonar l'assassí d'un ser volgut, no? I aquí em va connectar molt, i això sí que us ho recomano, perquè si no, qui no l'hagi vist, no?
Jo també ho faig, que estic llegint el teu llibre.
Ara,
Jo recomano, el que em va portar això és un documental de la BBC, d'un cas mediàtic als Estats Units, que es titulava Com perdonar l'assassí d'un ser estimat, no? I és el cas de la Ruth Pelke, una àvia de 78 anys, no?, mestra de la Bíblia, i la Paula Cooper, que era un adolescent que la va matar, no? I tot gira en com pot ser de traumàtic el moment que un assassí surt de la presó per la família de la víctima. Però sobretot aquí està pensat des del Bill Pelke, que és el net d'aquesta àvia, no? On passa per un procés que és el que estàvem parlant, no? Passa per un moment, arriba un moment que la alliberació de l'assassina de la seva àvia va ser una alliberació per ell, però abans passa tot un procés. És una dona, una senyora de 78 anys que va ser assassinada per 4 adolescents, no? I una d'elles era la líder del grup, que li va caure la pena de la mort en el judici americà. I el relat de, per exemple, el nebot diu que el dia del judici ell s'alegra, ell està content que aquella senyora, que aquella noia la condemnin a mort, no? I el que és increïble és que després, 18 mesos més tard, no?, canvia el xip. Clar, i aquesta és la pregunta. Quin és el seu procés? Per què canvia de xip, no? 18 mesos més tard, a diferència del que diu tot un condat que era d'Indiana, en el qual tothom deia que volia mort aquella noia, ell aixeca la veu i diu que no vol mort aquella noia. I quin és el procés que fa? Perquè durant un temps ella s'imaginava que la seva àvia massacrar el terra del menjador, allà on reunia per Pasqua, Acció de Gràcies i Nadal. I com és que aquest senyor després fa aquest canvi de xip, no? I és perquè genera tot aquest procés que abans hem dit, no?, de restaurativa i de perdó, no?, que es va preguntar quin impacte tenia per la família de l'adolescent la pena de mort, concretament de l'avi, de l'avi Cooper, no?, que també va assistir al judici i va quedar destrossat quan condemnen a la seva filla per la mort de l'Arias.
Jordi, fem una cosa. Et vens un dia cap aquí i ens presentes aquest llibre, Perdonaràs a l'assassino, que val molt la pena.
Pues moltes gràcies.
Jordi Casajoana, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben gran.
Vosaltres.
Gràcies, Jordi.
Gran, gràcies. Ai, Jordi.
Si és que som tants ja no al final, sé, que no sabem. Xavi, Marta, fem algun llacet, va, de tot plegat.
Mira, jo deixaré la Marta que apunti tres o quatre coses. Jo avui me quedo amb el fet de la importància de perdonar.
Dia com avui era importantíssim.
De perdonar, això, eh? Perdonar, que és molt difícil.
Molt.
És una acció molt valenta, però també és una acció necessària si vivim en societat. I que tothom es pot equivocar. Tothom pot ser víctima en algun moment d'alguna cosa o d'algun moment. Per tant, això és important. I és molt difícil, eh?
I jo, per tancar, la justícia restaurativa centra en el perdó, però també, per mi, molt important, i potser per la meva experiència personal, la responsabilització del victimari. No, que reconegui la responsabilitat i que demani que demani perdó i pugui explicar-se, no? Perquè jo també crec que tothom es pot equivocar, no? Així que és un espai on, més enllà de la causa penal, que té la seva sentència, és un espai on es tracta de dialogar, escoltar-se, és un procés, jo crec, no l'he passat, com us he dit, però deu ser dur, però jo crec que inclús pot arribar a ser gratificant.
Marta Méndez, Xavi Pastor, com sempre, un plaer escoltar-vos. Fins
gràcies.
La propera setmana.
Gràcies, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida s'hi posa Rafa Sanahuja amb el Salut Natural per tothom. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Una mica menys de 5 minuts i arribarem a 3:15 del migdia. Encetem setmana, avui dilluns, i és moment de tornar a obrir les portes del nostre espai de salut i benestar aquí als matins. L'espai Viure en Salut. Aquí el tenim inserit als matins a Ràdio Estel aquesta temporada, dins de la caravana. Moment en què Joan Trias agafa aquests minuts per respirar. I nosaltres, de dilluns a dijous, aquí em teniu, portant endavant aquest espai, tractant de donar solucions als vostres problemes de salut i de benestar de la mà dels amics de Marnis, expertes mans, productes fantàstics, medicina natural, complements alimenticis. Per tant, canvia la caravana, ara descansem una estona de la veu del Trias i rebrem amb l'alegria que ens caracteritza el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, tot saviesa, tot elegància i tot humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que el Viure en Salut és un espai que es dedica a la salut i al benestar, on podeu preguntar qualsevol dubte mèdic durant 24 hores. Estem oberts 24 hores al dia per rebre els vostres missatges. En el moment que us en recordeu o que us vingui bé o que us vingui de gust, podeu contactar amb nosaltres. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ja sabeu que és molt important aquest número de telèfon, el 663-99-30-62, la clau que us obre les portes d'aquest espai, del Viure en Salut. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp, aquest que acabem d'escoltar, el 663-99-30-62, nota de veu o nota per escrit, també val. Que no us ve de gust, que preferiu enviar un correu electrònic, tenim una adreça preparada per vosaltres. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Sempre és una alegria poder saludar-lo a aquesta hora de cada matí de dilluns a dijous. Ja ens està escoltant en directe des de Madrid. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Buenos días, Rafa.
¿Qué tal?
Sí, aquí tu voz.
Muy bien, aquí estamos en, estrenando semana, contentos de hacer radio, de acompañar a los oyentes, contentos también de saludarte. Mira, estaba pensando en este lunes de resaca de los Oscars, no sé si eres muy cinéfilo, si lo sigues un poquito, si todos y nada.
Poco, ¿eh? Prácticamente poco, nada.
Poco, lo que te va llegando así, un poco a vuela.
Me va llegando, que veo en las noticias, alguna vez que puedo leer alguna noticia en el teléfono, pero
Bueno, creo que ha habido una a la que se esperaba que se lo llevara todo.
Sí, Oppenheimer, la de Christopher Nolan.
En la española, afortunadamente, desafortunadamente, nos ha llevado el premio al Oscar.
Teníamos dos producciones españolas, con gran parte, además, del elenco de realización catalán, tanto en Robot Dreams como en La Sociedad de la Nieve. La verdad es que son dos buenas películas, pero parece ser que las que han ganado pues son todavía mejores. Si son mejores, son mejores.
Bueno, no sé si son mejores o invierten más.
Puede ser, también puede ser, es cierto.
Yo creo que eso de los Oscars es, aparte de ser una buena película, lógicamente, sí, para que te nominen, pero luego hay mucho de marketing,
seguro,
inversión.
Seguro.
Ahí en la propia academia en Estados Unidos, me temo yo que hay mucho de eso también, ¿no?
Seguramente sí. De todas maneras, te tengo que decir que para los que hemos crecido un poco, imbuidos de este espíritu cinéfilo y con nos ha encantado tanto el cine y lo hemos... A mí es que me gusta mucho. Pues es como una noche que me retrotrae un poco a la infancia y todavía conservo ese espíritu de a ver qué pasa, a ver quién sale, a ver cómo lo plantean. Yo lo disfruto.
Mucho más. Ahora ya con los años te hacen más cómodo. Tienen más fácil en otro tipo de plataformas.
Sí.
Yo recuerdo al venir a Madrid que yo me llegaba a ver un momento en que no había cines donde podía ir a ver una película porque las había visto todas. O sea, era una cosa que cada domingo iba al cine. Todos los domingos iba al cine.
Sí.
Y llegaba un momento en que ya solamente no había los cines ahora. Se nos hicieron los multicines como ahora.
¿Vale? Claro.
Sino que tenías la Gran Vía con los cines, alguno que había por ahí fuera de lo que era la Gran Vía, y llegaba un momento en que ya no tenía cartelera que ver, ¿no?
Exacto. Lo remato yo, me uno a esto que acabas de comentar, lo remato y pasamos enseguida a temas de salud y de bienestar, Jacinto, pero sí que es cierto que yo les explico a mis hijos, porque ahora lo que tú dices, estás acostumbrado a los multicines, que normalmente están en centros comerciales y hay 12 salas, 15 salas, vas allí y eliges y tal. Pero claro, cuando yo era pequeño, también en Castellón, el cine de barrio era el que se estilaba, y entonces era una sala con una película y te plantabas allí y prácticamente veías lo que había programado y no había ningún problema.
Y ya que estamos con la nostalgia de los años, ¿qué me dices de los auténticos cines de verano al aire libre?
Ah, bueno, sí. Además, tú me has hecho referencia alguna vez, ¿eh? ¿Te gustan a ti?
¿Alguno? A mí eso me encantaban.
Te encantaban, ¿eh? El cine de verano.
Por favor.
Bueno.
Sí.
Bueno, pues repasada nuestro gusto por el cine y batallitas de tiempos pretéritos, vamos a entrar en temas de salud y bienestar. Ya sabes que tengo la intención de cada lunes un poco poner por norma, hacer alguna recomendación a los oyentes para empezar la semana con energía. Yo creo que todo esto a cualquier persona le vendrá bien. Recomendaciones para empezar la semana con la energía por todo lo alto, porque ya sabemos que después del fin de semana cuesta un poquito, sobre todo por esos cambios de ritmo, porque ya nos vamos a dormir un poco más tarde, nos levantamos más tarde y el lunes siempre se hace un poquito más pesado por eso. Pues entonces vamos a ver qué puedes decirnos para mejorar esto, para mejorar nuestra energía y nuestro ánimo.
Bueno, lo primero es enfrentarte al lunes con, si puedes, con positividad.
Con optimismo,
siempre,
sí señor.
Con optimismo, siempre ves las cosas mucho mejor si lo afrontas con optimismo, como tú dices.
Eso.
Si no, todo se te va a hacer mucho más duro, claro. Y vamos a dar ese puntito extra con ese gran complemento que tiene Marni Chamad, de los que han sido premiados con los premios del 2023 de Men's Health, que es un buen premio dentro de lo que es la complementación alimenticia, de los mejores, que incorporamos esa jalea real pura junto al polen abierto, el propóleo y la vitamina E.
Vale.
Y que, aparte de los componentes tan buenos que tiene, tiene bonito hasta el nombre. Es el Royal Provite 5000.
Efectivamente, uno de los nombres más poéticos que tiene Marnis, aparte de que es un producto fantástico para mejorar nuestra energía, evidentemente. Royal Provite 5000.
Tu vial cada mañana antes del desayuno, agitándolo previamente, y eso te va a dar ese puntito extra de energía, pues eso, en esos periodos, sobre todo ahora de cara otra vez a la primavera, con esa astenia primaveral que ya está descrita, existe.
Mira, pues creo que tengo una consulta al respecto. Ahora lo revisaré porque me suena que de las que he bajado van por aquí, la astemia primaveral. Pues bueno, pues ya lo habéis oído, Royal Provite 5000 y si Jacinto locuta, causa finita. Els productes que ens recomana el doctor els podeu trobar i comprar i demanar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies, us ho recordo. També podeu consultar la pàgina web de Marnis, que és completíssima, i així coneixeu el seu univers, que és molt interessant. Però sobretot, 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 acudiu a la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Pues mira, Jacinto, sí, estaba revisando ahora los correos que me he bajado y efectivamente tengo uno de Jordi Bosch, de 42 años, nos escribe desde Tarragona. Y dice que como cada primavera se encuentra en la lucha contra los síntomas de las alergias estacionales. Estornudos constantes, picazón en los ojos, un poco de congestión nasal. Dice que son solo algunos de los malestares que enfrenta regularmente en esta época del año. Y entonces se pone un poco en nuestras manos para ver de qué manera los podemos prevenir y mejorar.
Bueno, sí. Ahora vamos a tener que enfrentarnos ya de lleno, aunque ya se va notando en muchos sitios la polinización típica de la primavera, como son las gramíneas, que es la polinización mayor que hay a lo largo del año, ¿no? Yo aquí hago un tratamiento que tiene una doble vertiente. Una, para que poco a poco tu organismo, tu sistema inmunológico, no vaya detectando como alérgeno extraño ese polen que te va a producir los síntomas, y luego otro para tratar los síntomas puramente dichos.
Venga.
¿No? El primero, utilizo el efecto que en ese sentido tienen en los ácidos grasos omega 3. Recomiendo tomar a la gente que tiene alergia al polen dos capsulitas de Omega Mar 1200,
vale,
todos los días antes del desayuno. Notará los efectos poco a poco con el paso de los años, ¿vale?
Muy bien.
Y luego, para aliviar los síntomas de alergia, sea cual sea el órgano afectado, me da igual que sea a nivel del ojo, de la nariz, de la garganta, del pulmón, de la piel, utilizar el efecto conjunto del helicrisio junto al grosellero negro y el ginseng. Y este se llama Allerhelp.
El Allerhelp.
El Allerhelp, que viene en viales, tomamos un vial diario. Es compatible con el antihistamínico que tú estés tomando de síntesis.
Perfecto.
Y además no te va a dar sueño.
Ah, pues esto es importante porque mira, eso que nos ahorramos, estos medicamentos que provocan un poquito de somnolencia, porque además es una somnolencia muy pesada normalmente, ¿no?
Sí.
No es un poquito de sueño, ¿no? Es que te encuentras bastante aplastado, con los antihistamínicos que dan sueño. Por lo tanto, para este oyente, para Jordi Bosch de Tarragona, estas son las recomendaciones del doctor para llevar mejor estos síntomas de alergia estacional, que es la época del año. Habrá que atarse los machos y prepararse, porque las personas que tienen esta tendencia, pues viene la época complicada. Pero si lo queréis llevar mejor, sobre todo para ir tratando, para ir mejorando vuestro organismo y que a la larga estos síntomas sean mucho más suaves o desaparezcan, incorporamos los efectos del aceite omega 3, tal como nos ha dicho Jacinto Valverde, con el Omega Mar 1200, y luego el Allerhelp, para aliviar los síntomas ya de manera más inmediata, los síntomas de estas alergias tan molestas. Allerhelp. Venga, pues vamos a por otra consulta. En este caso, tengo aquí una de Marta Puig, de 35 años, que nos escribe desde San Cugat. San Cugat del Vallès dice que está un poquito preocupada por un problema que tiene su hijo. Nos habla de su hijo, no, aunque no dice la edad, lo estoy mirando, no lo pone, pero bueno. Dice que ha notado que su piel está constantemente irritada y que tiene a veces brotes de eczema, ¿vale? Les hace sospechar esto, que podría estar sufriendo de pieles atópicas. Entonces dice que han probado algunas cremas, tratamientos recomendados, pero que le gustaría recibir también tu consejo, Jacinto, y alguna recomendación por tu parte para probar desde el punto de vista de Marnis. Pues vamos a ver, pieles atópicas probablemente sea esto, ¿no?
Sí, lo lógico es que sea una piel atópica.
Sí.
Con las atopias de la piel, habitualmente decir que con el paso de los años va mejorando, afortunadamente.
Sí, sí, sí.
Que no se exponga al sol ni a los rayos ultravioletas, debe de ir siempre todas las zonas expuestas al sol, me da igual la época del año en la que sea, debe de llevar siempre factor de protección total.
Vale.
Las duchas no deben de ser de agua muy caliente ni durante mucho tiempo,
vale,
porque eso reseca más la piel y produce más brotes de eczema. Yo le recomendaría, por un lado, tomar, aquí también interviene el efecto que tienen los omega 3 sobre la piel y la atopia, pero para él le recomendaría el DHA Complex, si es una persona adulta o es un niño mayor de 12 años o un kilo por encima igual a 45, un peso, perdón, de 45 kilos o más, tomar el DHA Complex, una cápsula diaria, y en las zonas donde tenga el brote de eczema, que se ponga un aceite que vamos a hidratar, y es el aceite hidratante intensivo de macadamia.
Vale, aceite hidratante
intensivo de macadamia, que se lo puede poner 2-3 veces al día, y el DHA Complex, una cápsula al día.
Perfecto, pues para, en este caso, para la oyente que nos ha escrito, Marta de Sant Cugat del Vallès, preocupada un poquito por esta piel atópica que parece ser que tiene su hijo. Estas son las recomendaciones del doctor, el DHA Complex. Esto, si el niño ya está un poquito crecidito, 12 años para arriba, le va a venir muy bien. Y luego el aceite hidratante.
Perdona, Rafa, si es un niño menor de 12 años, tenemos también el omega para los niños de edad. Que lo tiene también, o sea que no hay ningún problema.
Exacto, es o uno u otro dependiendo de la edad de su hijo.
Sí, tienes el omega 3, que se llama así, pero para niños.
Perfecto.
Omega 3 para niños, ¿vale?
Perfecto.
Que viene en líquido. Este es lo que pasa, que viene en líquido y tiene que tomar, ahí ya dependerá de la edad del crío. Lo puede tomar de 4 a 6 años hay una dosis y de 7 a 12 años hay otra, y para mayores de 12, pues, lógicamente, otra. Pero dice que viene muy bien puesto en el envase, ¿vale?
Exacto, ya sabemos que aquí damos una recomendación así rápida, general. Siempre Jacinto nos indica un poquito las dosis, la manera de administrar estos complementos alimenticios, pero luego evidentemente cuando lo adquiráis viene con las instrucciones perfectamente detalladas, y es muy difícil que tengáis dudas porque os lo clarifica muy bien el prospecto de Marnis. Y luego la otra recomendación para las zonas que tiene con más eczemas, aplicar este aceite hidratante intensivo de macadamia, que le va a venir muy bien. Venga, pues aprovechamos rápidamente porque yo creo que esta consulta que tengo aquí preparada igual es fácil de solucionar. Tengo aquí a Marta, que escribe desde Bañolas, 28 años, y dice que siente molestias en la garganta, sensación de raspadura, y también ha notado dificultades a la hora de tragar. Bueno, el dolor de garganta, una cosa que nos puede pasar a veces sin llegar a mayores. No sé qué le podemos decir a Marta o a cualquier persona que tenga esta molestia ahora mismo.
Primero, evita tomar las bebidas muy frías, ¿vale? Si te molesta la garganta al tragar, lógicamente porque está inflamada, procura masticar muy bien los alimentos que vayas a ingerir para que vayan lo más triturados posible, y utiliza el efecto que tiene en este sentido un spray que incorporamos vitamina C, erísimo y propóleo, entre otras cosas. Y se llama Propoltos.
Propoltos, perfecto.
Propoltos, abres bien la boca, introduces el aplicador lo más próximo a la garganta, 3 o 4 pulverizaciones que puedes repetir 3 o 4 veces al día.
Mano de santo, el Propoltos para este dolor de garganta, amén de tener cuidado con las bebidas frías y tratar de masticar bien bien la comida para que no rasque a la garganta. Yo os recuerdo que el Propoltos y los altres productes que ens ha recomanat el doctor y qualsevol producte que necessiteu de Marnis, els podeu trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. La pàgina web és una gran idea per descobrir l'univers d'aquesta marca de Marnis, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, Herbolaris també, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, mucho ánimo con el lunes, energía, buenas vibraciones, y venga, seguimos adelante, seguimos para bingo, para ir avanzando en la semana.
Muy bien, un abrazo, Rafa.
Otro para ti, muchas gracias. Vinga, nosaltres que ja estem farcits del primer dia de la setmana de consells per portar millor la nostra salut i el nostre benestar, ara de seguida informació puntual. En un minut i mig es posa la Júlia Julve i us actualitza totes les notícies de Catalunya, d'Espanya, d'arreu del món. I després, sense temps, la darrera hora de la caravana, ja amb el ben tornat Joan Trias aquí a la cadira del conductor, al volant de la caravana, rebrem el nostre expert en esports electrònics i videojocs, el Joan Cebrián, que avui ens parlarà de pel·lícules i sèries i videojocs, un dia molt adient per fer-lo. Després viatjarem una mica a bordo de la girocleta, en aquest cas des del Palau de la Música, per parlar i per fer un tast del concurs Maria Canals. I rematarem amb una mica de bona vesprada alleugerint el que és els continguts de la caravana. Alleugerint-los molt, molt, molt. Són com molt suaus al final. Escolteu, que ens queda una hora de programa i amb molt de gust us acompanyem. Això és la caravana.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.